Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, avui et vull parlar d'un sector que és a l'ull de l'huracà. Tu em diràs, n'hi ha molts, sí, però els educadors socials, què?
Doncs importants, eh? Ho estan passant malament.
Doncs parlem amb ells avui per conèixer quina és la seva realitat, necessitats i urgències.
Avui un ofici d'educar dedicat als educadors socials. Quan vulguis, Elisabet.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Educadores i els educadors socials acompanyen persones en situacions complexes i la Covid-19 ha tensat més el sistema i ha posat contra les cordes a molta gent que ara, després de la primera onada i enmig de la segona, viuen vides encara més dures. Famílies que perden la feina o l'habitatge, adolescents desconnectats de l'escola, joves que viuen en CRAEs amb normatives més rígides. Aquestes són algunes de les situacions que les educadores socials estan acompanyant amb voluntat de fer les coses ben fetes. Però què fa el sistema per posar la vida de les persones al centre? A la crisi del 2008 no es van fer polítiques socials justes. Ara seguiran perdent els mateixos? Les educadores socials lluiten per revertir aquestes situacions, però amb quin suport laboral i social compten per treballar en condicions dignes?
Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Hem començat escoltant la Núria Simó, professora als Estudis d'Educació Social de la Universitat de Vic, parlant d'un col·lectiu que en molts casos han treballat a primera línia sense el material ni els protocols necessaris, els educadors socials. Recordem que la pandèmia, més enllà d'una crisi sanitària, és també una crisi social. S'estranya el cercle. Tanquen algunes extraescolars i totes les activitats esportives. I què faran ara els infants? Estem posant de nou les necessitats de les criatures a la cua? I quines poden ser les conseqüències psicològiques i socials de tot plegat? A l'Ofici d'Educar avui ens acompanyen
Manu Jiménez, educador referent de la Casa d'Infants de Sabadell de FASI. Marta Darnés, educadora social de l'Institut Pere Alsius de Banyoles. Jordi Domènech, educador social de Serveis Socials d'Atenció Primària de Masquefa. Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d'Educadors de Catalunya. I sentirem també la Núria Simó Gil, professora als Estudis d'Educació Social de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. I acabarem amb un nou concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles i les lliçons de la pandèmia amb la pedagoga Eva Bach.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa.
El sistema de protecció a la infància està en fallida des de fa més d'una dècada. Lluís Vila.
La crisi sanitària del coronavirus també ha comportat una greu crisi econòmica i social que va començar amb els ERTO i el confinament i 7 mesos després ha deixat milers de persones sense cap ingrés econòmic. Segons Save the Children, a finals d'any el 35% dels infants podrien patir pobresa a Catalunya a causa de la Covid. Benvinguts tots i totes. La missió dels que ens acompanyeu avui és abordar aquesta situació de vulnerabilitat. La situació sembla que ha empitjorat avui a l'Ofici d'Educar, educadors socials en època Covid. Benvingudes, benvinguts. Comencem, si us sembla, pel Jordi Domènech, educador social del Consell Comarcal de l'Anoia i treballa a Masquefa. El seu equip són 2 treballadores socials a temps complet, una altra mitja jornada i ell com a educador social que porta els temes d'infància. El Jordi, des que va fer el batxillerat, buscava carreres de caràcter social. Li agradava la feina d'educador social perquè cada dia és diferent i el manté viu, diu. Avui ens parlen no només en nom d'ell, sinó també com a portaveu dels seus companys educadors socials, perquè diu que més que mai el treball en xarxa amb els equips en temps de pandèmia funciona i és essencial. Benvingut, Jordi Domènech.
Moltes gràcies, Elisabet.
Quin és, Jordi, el vostre àmbit d'actuació? Perquè ens situem. Què feu vosaltres en el dia a dia? A veure.
Bé, mira, el primer de tot aclarir que no represento el col·lectiu en general, sinó que vaig voler fer extensiva la teva confiança amb el teu vistiplau a les meves companyes i companys de la comarca, d'aquells municipis on el Consell Comarcal de l'Anoia dona resposta. El nostre àmbit de treball, el treball de l'educador social, de serveis socials, varia molt segons el territori. En el nostre cas, a la comarca de l'Anoia, atenem principalment a població menor de 18 anys, a infants, a joves i a les seves famílies.
I arran de la pandèmia, Jordi, què ha canviat fonamentalment?
Bé, que podríem dir que no ha canviat, no? El que no ha canviat és la finalitat o l'objectiu de la nostra tasca, que continua sent la mateixa, però la realitat actualment és molt diferent en aquests darrers 7 mesos, no? Podríem separar una primera part en la que vam patir, igual que tota la societat, tota la població, el confinament, i llavors hi ha una segona part, no?, en el que estem veient, doncs, que trobem amb les famílies que ens manifesten això, doncs, molta tristesa, molta incertesa, molts dubtes, ja molt de neguit per com poder fer front a la realitat actual, no?, que estem vivint, no?, per poder accedir fins i tot a certs serveis o certes ajudes. S'han agreujat moltes de les problemàtiques que abans teníem en tractament. D'altres que tenien bon pronòstic o bona evolució s'han vist afectades, no? Tenim famílies que feia molt de temps que ja no venien pel servei, veníem d'una crisi econòmica, no? Hi havia famílies que havien aconseguit equilibrar les seves situacions i ara tornen al servei, tornen perquè tenen una necessitat, no? Per altra banda, també ens trobem amb un sistema, amb una xarxa de professionals també que està estressada i actualment estem sotmesos a molta pressió. Ens hem vist obligats a canviar la nostra forma de treballar d'un dia per l'altre. Fa uns dies, no, fent aquesta confiança amb els companys, compartíem una sensació que, bueno, que tots estàvem vivint, no? I és que arribàvem a la feina, ens hi dedicàvem, no, amb cos i ànima, però quan marxàvem a l'hora de plegar, no, tenies la sensació de que tot i aquest esforç tenies més feina per endavant que la que tenies a primera hora del matí, no? I això és que la demanda per part de les famílies està creixent i a part està sent molt acotada en el temps, no? En un període de temps molt, molt breu.
Una de les coses que es preocupa i molt és l'absentisme escolar. Vam tenir una conversa prèvia tu i jo i una de les coses que em va impactar és que deies que amb el confinament us havíeu quedat sense ulls a l'escola, sense ulls a l'extraescolar, sense ulls a les activitats socioescolars. És una imatge molt potent, no? No teníeu ulls per veure la vulnerabilitat que s'estava produint.
Sí, és una expressió que serveix per explicar, no?, la sensació que teníem en aquell moment. La nostra tasca no s'entén sense el treball en xarxa. Nosaltres ens nodrim de tota la informació que recollim dels diferents serveis que tenen contacte amb la infància i l'adolescència, no? I de cop i volta, d'un dia per l'altre, tots els professionals que formem part d'aquesta xarxa estàvem tancats a casa. Qualsevol contacte amb les famílies, amb els infants, passava en un primer moment per telèfon. Després sí que les escoles, doncs, van poder articular tot el que eren videoconferències, però la realitat és que sabíem les situacions que les angoixes que s'estaven vivint a casa, però no sabíem com s'estaven gestionant. Nosaltres ens continuàvem coordinant amb tota la xarxa, amb els professionals, no? Servei socioeducatiu, amb escoles, amb Departament d'Educació, però la realitat és que no teníem tota la informació, no? que del que estava passant.
Què s'ha de tenir en compte que no s'hagi tingut fins ara respecte a la infància? Tu dius que una de les coses importants és posar els infants per davant, que tothom ho tingui molt clar, això.
Sí, des d'un primer moment es va mirar de facilitar, per exemple, ordinadors i kits de connexió, no? Hi havia una gran preocupació perquè tots els infants poguessin accedir en igualtat a l'educació, no? Es va promoure, doncs, tota aquesta entrega de kits, de connexió, d'ordinadors. Es va prioritzar, podríem dir, les competències bàsiques, tot el que seria la part competencial. Però igual d'important que tot això, entenc que és la salut emocional i mental dels infants i joves, no? Tots eren partíceps de la situació que estaven vivint a casa, no? Ja no més enllà de la pandèmia, sinó de les conseqüències que ens estava portant aquest confinament i de les que ens està portant actualment. Entenc, no, que l'educació emocional, el que els infants puguin gestionar-se emocionalment i assolir competències per la vida, és cabdal, no, per poder tenir o gaudir d'una societat sana. Pot semblar la mateixa cantarella de sempre, no ho dic, no dic que no, però considero que calen recursos econòmics, personals, estem parlant de benestar infantil i crec que amb tota aquesta situació té un paper molt important l'educador social i concretament també l'educador social als centres educatius.
Avui a Catalunya Ràdio parlem precisament amb els educadors socials en època Covid, en temps de suplement.
Escolteu l'Ofici d'Educar!
Els educadors socials han estat el mur de contenció d'aquesta crisi, especialment per a col·lectius vulnerables. Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya.
I de Masquefa marxem a Girona. La Marta Darnés és integradora social a l'Institut Pere Alsius de Banyoles, tot i que ja fa anys que fa d'educadora social i ha treballat en CRAES de Girona, fent acompanyaments també hospitalers a infants sense famílies i amb menors d'origen immigrant. Explica la Marta que la seva vocació ve de petita, quan veia un infant sense llapis, li donava el seu, va començar sent monitora d'esplai i amb el temps es va adonar que qui més podia ajudar era els infants més conflictius, però això sí, amb una mirada empàtica i sense estigmatitzar. Una mirada empàtica i sense estigmatitzar. A veure, Marta, quina és la mirada de l'educador social?
Hola, bones, des de Girona. Jo sempre dic que la mirada de l'educador social hauria, si no és, hauria de ser una mirada no estigmatitzadora, és a dir, sense prejudicis, empàtica, comprensiva davant l'infant, no?, o jove que tenim al davant, perquè s'ha d'entendre que el jove que tenim al davant, o l'infant que tenim al davant, amb el seu comportament o la seva conducta disruptiva o els seus conflictes, són ells i les seves circumstàncies, no?, les seves motxilles que porten. Hauríem de defugir d'aquesta mirada que tenim tendència a adolescentrista, no?, i punitiva, i canviar-la una mica per una mirada més comprensiva, més restaurativa, davant d'aquests infants que, al final, el comportament de que l'adult es queixa, no?, que tenen alguns infants o joves, no deixa de ser una conseqüència, no una causa, d'alguna cosa que els hi està passant, així a grans trets.
Marta, la figura de l'educador social és força recent, tot i que en altres indrets d'Espanya ja fa anys. A hores d'ara, pocs centres tenen aquesta figura reconeguda. En el teu cas, Marta, et paga el sou l'AMPA. Per què diries tu que és essencial la figura de l'educador social als centres educatius?
Per moltes coses, principalment perquè és una figura que fa de pont entre l'alumnat i els docents, l'equip directiu, les famílies i altres professionals, perquè és una figura que porta coneixements i formació, no? I és una ajuda tant per docents com per les famílies i pels mateixos alumnes en temes molt diversos, com podria ser l'assetjament escolar, resolució de conflictes, treballs en habilitats socials, eines de gestió emocional, intervencions educatives, més de caire restauratiu, no?, i educatiu, que no pas tan punitiu com tenim tendència o venim de fa temps, no? Llavors, són uns ulls més per detectar situacions tant de vulnerabilitat, conflictivitat, exclusió, absentisme entre l'alumnat. I sobretot això, la figura fa de pont. I crec que és una figura que treballa en conjuntament, perquè no treballa sol, no? Treballa sempre en xarxa i coordinadament amb la resta d'equip de docents, la resta d'equip directiu, les famílies i altres professionals, no? En xarxa sempre.
Marta, quin és el preu que estàs veient tu que s'està pagant per la pandèmia a nivell social? Què veus tu en el dia a dia?
Buf, mira, de forma pràctica et puc dir que aquest curs, amb els pocs mesos que portem engegats, hem vist un augment de depressions entre adolescents, angoixes i problemes que s'han agreujat a nivell sistèmic dins les famílies, no? Degut a aquest estrès afegit a nivell de crisi econòmica brutal que estan vivint moltes famílies, les famílies que ja eren vulnerables ara ho són multiplicat per 10, i les que no ho eren s'han tornat moltes a vulnerables, i això està creant un estrès intrafamiliar molt bèstia que hem de tenir en compte que infants i joves viuen i pateixen, i ens n'hem oblidat una mica d'ells. És que aquí m'agradaria fer una crida en quant a que considerem... S'està actuant davant de la pandèmia en nom de la salut, concebint aquesta salut com a manca de malaltia, i és que la salut és molt més que manca d'enfermetat. És salut emocional, també, és salut psicològica, i aquesta crec que l'estem oblidant una mica, tots plegats.
Diu la Marta que una de les dificultats més grans que té ara com a educadora és el grup Bombolla, perquè l'institut ha d'atendre entre 30 alumnes de primer a quart d'ESO, mentre abans ho podia fer en grup. Segons la Marta, no s'està donant resposta a l'emergència social, falten recursos, no es dona l'abast, i el seu centre hi ha feina per 3 educadores socials, quan ets una sola educadora social. Realment, això sembla molt insostenible, Marta.
Sí, aquí comparteixo amb en Jordi, no?, la sensació d'estrès i pressió que vivim els que estem una mica a peu de canó, perquè hem de donar resposta al que ja teníem abans, que ja partíem d'una situació de necessitat a nivell d'acompanyament socioemocional, no?, a tot aquest alumnat, i a més s'ha agreujat amb... Jo, per exemple, em trobo que amb el grup Bombolla, clar, jo abans podia atendre 4 o 5 alumnes en petits grups sempre, no?, però que treballàvem coses similars. Per exemple, si era un grup que donava força conflicte, doncs podíem estar treballant les habilitats socials, la gestió emocional, com gestionar diferents conflictes, i tenies grups petits, de manera que podies, amb les poques hores, no?, que treballo al llarg de la setmana, podies atendre més alumnat. Ara, clar, amb el grup Bombolla no puc ajuntar alumnes de diferents aules, per tant, amb les mateixes hores estic abarcant la meitat d'alumnat del que podia fer l'any passat, quan se m'està augmentant la demanda, perquè també fem una mica de pagafocs, no? Els docents també estan rebent molta pressió, hi ha moltes baixes i hem d'ajudar en altres aspectes. Llavors és bastant heavy la pressió que portem. Sí.
Però a més la Marta també fa suport al docent i també fa suport a les aules específiques. Marta, com estan vivint els joves del teu institut la pandèmia?
Hi ha de tot. Aviam, hi ha joves que ho viuen amb molta por i molta angoixa, ja sigui perquè tenen avis a casa als quals els hi fa molta por contagiar, i llavors tenim també hi ha altres grups que has d'estar insistint molt que es pugin la mascareta, que se la posin bé, que no se la baixin, perquè, bueno, també hem de partir de la base que en els barris més marginals jo no sé fins a quin punt s'ha fet gaire pedagogia en aquest sentit, perquè hi ha alumnes que viuen en pisos molt petits, molts membres d'una mateixa unitat familiar, llavors es passen moltes hores al carrer o no tenen els pares a casa perquè aquests estan treballant. I aquí hi ha, crec que hi manca un aspecte més educatiu en aquest sentit. I ja és això, ja tenim jovent més responsable i altre que menys. El que sí també m'agradaria molt reivindicar des d'aquí és que es deixi de culpabilitzar, si us plau, infants i joves amb el tema dels rebrots. Perquè vam començar amb els infants que eren grans supercontagiadors, llavors hi ha estudis que han sortit, que han demostrat que això no és així, i ara s'està posant la mirada en els joves i els perdoneu-me que ho digui malament, botellons, perquè en català mai recordo com es diu, i no és així. Tots els joves no són irresponsables, ni tots els joves fan botellons. És, mentre mirem aquí, deixem de mirar els verdaders responsables, no?, d'aquests rebrots, les manques de llits a les UCIs, les manques de personal sanitari i tantes altres coses que ara suposo que m'aniria una mica de tema.
Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, educadors socials en època Covid més essencials que mai.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa. La figura de l'educadora social ha estat invisibilitzada durant la pandèmia. Miquel Àngel Carreto.
En la formació de les educadores socials considero fonamental el treball de relacions amb un mateix, amb les persones i amb el món. En primer lloc, a la universitat tenim el repte d'incentivar la curiositat per aprendre, d'interrogar les ulleres amb què cadascú mira les accions educatives i d'acompanyar la reflexió de cada estudiant amb les experiències vitals que té amb l'educació social. En segon lloc, la relació educativa amb les persones que acompanyem és el nucli dur de l'educació social i crec que és un segon repte pels formadors universitaris, perquè les relacions educatives amb les persones no són alienes als contextos estructurals i institucionals on tenen lloc i fan molt complexa la tasca educativa. Finalment, la relació amb el món demana promoure un compromís polític i ètic amb la transformació social. I per això cal treballar el coneixement crític dels contextos en els que vivim i que estan travessats pel capitalisme i per relacions de desigualtat en tots els àmbits de la vida quotidiana. Són tres grans àmbits de treball si volem contribuir a la formació d'educadores i educadors socials.
Hem escoltat a la Núria Simó, professora als Estudis d'Educació Social de la Universitat de Vic, Universitat Catalana Central de Catalunya. I seguim en aquest recorregut amb els educadors socials avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar. Ara parlem amb el Manu Jiménez. Ell és l'educador referent de la Casa d'Infants de Sabadell, de FASI. La Casa d'Infants de Sabadell és un centre residencial que dona suport a famílies en situació de risc durant un període d'entre 12 i 18 mesos per ajudar-los a recuperar la convivència. Són 14 cases a tot el territori, de 8 places cadascuna, amb edats de 3 a 18 anys. I en aquesta Casa d'Infants de Sabadell fa 6 anys que hi treballa el Manu Jiménez, després d'estar 14 anys en una multinacional, i ens explicaràs com has anat per aquí, va sentir la necessitat de contacte amb el que és social, es va formar i va començar a treballar i ha après, per exemple, que la base de la parentalitat positiva és la importància de la rutina i de l'estructura, les mostres d'afecte i el reforç positiu. Manu Jiménez, benvingut. Quines són les famílies que us arriben a vosaltres a la Casa d'Infants de Sabadell?
Hola, bon dia a tothom. Doncs les famílies que arriben derivades a Casa d'Infants són de serveis socials o a través de l'EAIA, que són els equips d'atenció d'infància i a l'adolescència. Pateixen o han patit diferents situacions en les que els infants no han estat protegits o atesos d'una manera eficient, o que les relacions familiars entre pares i fills s'han anat deteriorant. Són famílies que els derivants han valorat que presenten indicadors de risc, com per exemple dificultats a nivell relacional, manca d'hàbits i de rutines a casa que trastoquen molt la dinàmica familiar, dificultats en tenir cura d'aspectes de salut, tant dels fills com de la seva pròpia, i a vegades també situacions d'absentisme escolar. La intervenció prèvia no ha funcionat i necessiten un suport i un acompanyament més intensiu. Arriben a Casa d'Infants per treballar en favor de la convivència i a vegades prevenir també situacions de desemparament. Per entrar a Casa d'Infants necessitem una família darrere amb voluntat de treballar conjuntament. I Casa d'Infants és casa seva de manera temporal, fan una vida escolar normalitzada i molts d'ells tenen permís per sortir al cap de setmana amb la família i diumenge tornen.
Manu, tu ens ho deies, la Casa de Sabadell temporalment és com casa seva, fan una vida escolar normalitzada i molts d'ells tenen permís per sortir al cap de setmana amb la família i diumenge tornen i a mesura que el procés avança poden passar més temps amb la família. Ens explicaràs què treballeu, però Manu, com us ha afectat el vostre servei el que està passant amb la pandèmia?
Doncs acompanyant les famílies en el seu dia a dia podem treballar molts aspectes de gaire socioeducatiu, com per exemple incorporar hàbits, rutines, horaris, tasques a casa, adquirir habilitats parentals, donar cobertura a les necessitats dels fills, també la cobertura emocional, no?, que comentava la companya abans, i també treballem aspectes més relacionals dintre i fora del nucli familiar. Durant tot el procés d'estada treballem des d'una visió sistèmica i d'integració comunitària. Per això comptem amb un equip multidisciplinar de treballadores familiars, educadores socials, una psicòloga i una pedagoga.
I tot això, la pandèmia, Manu, com sí. Ho ha agreujat?
Doncs, d'entrada, amb el confinament van trobar limitacions en relació a l'espai físic de les cases. Per normativa, totes les sortides a l'exterior han d'estar tancades amb clau per evitar que puguin fer-se mal i això pot propiciar una sensació d'ofec dintre dels recursos. Hi ha joves en un procés d'adaptació que no volen estar al centre i això no va ajudar en temps de confinament i van augmentar els conflictes de convivència, per exemple. Aquestes situacions han pogut ser més o menys intenses en funció de l'espai amb el que hi compten els centres i també en funció dels perfils d'infants i adolescents que tenen. Per exemple, companys i companyes d'altres serveis residencials, en aquest cas d'un CRAE, van haver de buscar una casa de colònies per traslladar-se durant el confinament, abans que es decretés l'estat d'alarma.
Quan, Manu, tu i jo vam parlar prèviament i jo et deia, com són els vostres joves? Em deies, són normals, aquesta idea de normalitat, no? Però hi havia una cosa que a mi em va impactar, quan vam parlar, que com nanos en els que viuen una situació de vulnerabilitat, en els que els pares no els han pogut acollir, no? Com pot un nano afrontar aquesta realitat i no trencar-se per dintre, entenent que aquells que més l'han d'estimar, que són el pare i la mare, no han pogut tenir cura d'ell per les circumstàncies que siguin, no? Com s'explica això i com ho sosté un nano i no es trenca?
Bueno, d'entrada no culpabilitzen els pares. Les dificultats d'aquests venen d'històries de vida complicades, no són intencionades i estimen els seus fills, però sovint no saben com fer-ho per protegir-los. Normalment, si inicien un procés, per exemple, a casa d'infants, és perquè volen que les coses siguin diferents. Ara bé, s'han de responsabilitzar i assumir que han de treballar dur per incorporar hàbits i estratègies que els ajudi a canviar les coses. En relació als infants i als adolescents, doncs no és bo generar falses expectatives. En la mesura del possible, han de ser partícips del seu procés, sent conscients de que hi ha coses que canviaran i d'altres que costaran més. Malgrat tot, s'han de buscar possibilitats de convivència perquè tot sigui el més funcional possible.
I Manu, com ho porteu els educadors? Com està tota aquesta vivència durant el confinament i ara aquesta tensió, intensitat de acollir aquests joves que moltes vegades doncs, no podien parlar amb els pares més que per telèfon, no?
Sí, bueno, és complicat, no? És complicat per tothom. El confinament va ser dur i els professionals, els educadors dels centres, hem sigut el referent dels nens, fent molta contenció i molt acompanyament, però a vegades també dels pares, que no podien veure els seus fills durant aquesta època. Hem sigut la persona que trucava aquests pares per preguntar com es trobaven i en moltes ocasions hem acabat fent contenció emocional dels adults també, que estaven patint, evidentment. També hem vetllat per establir canals de comunicació entre ells, entre pares i fills, respectant els tempos de tots. En moments d'angoixa i de neguit, a vegades no et ve de gust parlar amb ningú i menys a través d'una pantalla. La pandèmia està sent dura per tothom i en el cas de les educadors i educadores la responsabilitat és molt gran. S'estan patint situacions de molt cansament a l'hora d'acompanyar aquests nens i aquests adolescents i en alguns casos que en alguns casos estaven portaven temps sense veure els seus pares, inclús 2 mesos sense poder tenir contacte amb ells.
Manu, tu com estàs? Aquesta pregunta us la faré a tots, eh? Tu com estàs? Com estàs?
Jo em trobo bé, vull dir, és una feina molt engrescadora i bueno, com has comentat a l'inici, no? A mi, jo vaig estar molts anys treballant a la indústria i si em dedico a això és perquè a nivell personal m'aporta moltíssim. M'agradaria donar un missatge de força a tots els companys i companyes que estan allà al peu del canó perquè no decaigui la cosa, perquè la nostra feina és molt important i penso que estem sent vitals a l'hora de sostenir tot el sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
Avui reivindiquem el vostre paper dels educadors socials en època Covid i diem que sou més essencials que mai en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar.
8 classes d'alegria i de sorpreses.
Els professionals socials han estat fent grans esforços perquè la pandèmia afecti el mínim possible les persones més febles de la societat. Enric Benavent.
I acabem amb el Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya. Bé, acabem. Diríem que ara parlem amb tu i després parlarem amb tots. Intentarem buscar allò que és més essencial en tot el que diem avui a Catalunya Ràdio. A l'ofici d'educar, la Maria Rosa Monreal és la presidenta del Col·legi d'Educadors de Catalunya. Ha treballat com a educadora social en l'àmbit de la drogodependència i en altres serveis i ara és la cap d'un equip de 15 persones d'un barri de l'Hospitalet. La Maria Rosa va fer estudis d'educació i d'antropologia i va descobrir el seu amor, per dir-ho d'alguna manera, per l'educació social, tot fent de monitor al barri de Pobilla Cases i amb un voluntariat a la presó de Batràs durant 10 anys, on es va donar de la seva voluntat de transformar la societat. Una de les coses que teniu tots en comú, no? Jo us he escoltat i teniu la voluntat de transformar la societat. Això és un esperit una mica revolucionari, no?
Bon dia a tots. M'encanta estar aquí després de tants companys que han dit tantes coses interessants i jo intentaré estar a l'alçada. Doncs el nostre ADN és ensenyar a preparar els individus per la vida social i això té un poder transformador que és també el caràcter pedagògic de la nostra professió, perquè bàsicament també hi ha una manca de personalització de totes les institucions i per tant nosaltres ens hem d'apropar i ajudar les persones a circular socialment i amb això transformem.
Durant el confinament es va viure molta tensió per part d'alguns educadors socials en la primera línia de la crisi i es van queixar de precarietat laboral, sous baixos i horaris molt irregulars, vulnerabilitat, falta de protecció i recursos i por a perdre fins i tot la feina si denunciaven la seva situació. I això, dius tu, Maria Rosa, és perquè la professió d'educador social no té visibilitat, ni prestigi, ni reconeixement. Déu-n'hi-do.
Com és tot això? Què passa? O sigui, feu una tasca essencial i fonamental i no teniu tota aquesta visibilitat d'allò que esteu fent.
Sí. Sí, reconèixer el que és evident a vegades és molt dur, i més quan representes la institució, que és la portaveu, no? Però sí que és cert que som una professió que estem en constant creixement, som una professió que estem en molts àmbits, i per tant aquesta diversitat d'àmbits ens fa molt heterodoxos també en les nostres reivindicacions i en les nostres possibilitats. És molt diferent, doncs, el Manu, la Marta, el Jordi, cada un en el seu àmbit propi de serveis socials, del tema d'escola o en el sistema de protecció, té les seves reivindicacions pròpies. Nosaltres aglutinem una professió tan diversa, tan apassionant, però alhora aquí hi ha el hàndicap que tenim d'aquesta manca de visibilitat, és que nosaltres treballem al costat de persones que estan excloses. Per tant, ningú els vol veure i tampoc ningú vol reconèixer que han d'haver uns professionals específics que necessiten això, perquè són els exclosos de la societat.
Diu la Maria Rosa que els educadors socials, tot i estar catalogats essencials, no han estat una prioritat. I aquest curs, tot i no estar una prioritat, hi ha hagut una cosa que ha avançat, que és, abans ho dèiem amb la Marta, els educadors socials als instituts. El conseller Bargalló, en el seu pla de xoc per la tornada a l'escola, va incloure 75 educadors socials als centres d'alta complexitat, no per la resta, i sense dialogar amb el sector, em vas explicar tu, no? Com ha estat aquesta incorporació de la figura de l'educador social a l'escola? I atenció, perquè tu em deies, hi ha 5.000 centres educatius que poden fer 75 educadors socials.
Doncs segurament treballaran molt bé, però nosaltres el que volem com a professió és treballar en qualitat. Per tant, els números són evidents. Vaig a com ha anat aquest procés que em comentaves, Elisabet, i és que des del 2014 s'ha creat com un corpus de pensament, no?, entre tots els professionals que estem treballant en els diferents àmbits, i hem vist la necessitat d'entrar en el sistema educatiu. No estar al voltant d'ell, sinó dintre. Per tant, tenim ara les universitats pensant, tenim un col·lectiu de col·legiats i professionals d'educadors socials que des de diferents àmbits volen aportar pensament. Tenim el Parlament, que ha demanat, ha instat el govern a incorporar la figura de l'educador social als centres de primària i secundària públics i concertats de Catalunya. Tenim un manifest amb 3.500 suports al respecte i, a sobre, entrem de ple en l'època en la que estem de pandèmia. Dic a sobre perquè tot això s'estava fent des del 2014 cap aquí. Què passa en època de pandèmia? Que es veu i s'evidencia la funció social de l'escola. Per tant, què passa? Resultat d'aquesta funció social, es torna a instar al Parlament amb dues mocions que es reclama que s'incorpori la figura de l'educador social a l'escola, als centres educatius, pel curs 2020-2021. I aquest govern decideix que hi hagin 75 educadors d'una forma sense diàleg, sense conèixer el projecte que nosaltres volem presentar, en el que s'expliciten les funcions, els àmbits de treball, com per exemple l'educació integral, la convivència i el benestar, el treball de l'atenció a la diversitat, la prevenció de l'absentisme escolar, entre d'altres coses.
Clar, la pregunta que ens podem fer és: per què aquesta figura ja funcionava fa anys a Espanya, en diverses comunitats, i aquí no? O sigui, què ens ha passat? Hem perdut el tren?
Bé, de fet, té a veure amb moltes coses. Té a veure en que, per un costat, hi ha que cada autonomia té les seves pròpies competències en l'àmbit d'educació o d'ensenyament, vale? Dic per no... I nosaltres aquí també, a Catalunya, tenim el nostre departament que té aquestes competències, per tant, podria prendre aquesta decisió al respecte. Per altra banda, i enllaço amb el que us comentava, la professió, entenem l'educació social com un dret bàsic de la ciutadania, o sigui, la gent té dret, és un dret fonamental l'educació, i l'educació social és un dret de la ciutadania. Per tant, que tots els que es formen en el sistema educatiu haurien de gaudir d'aquest dret, i per tant, que estiguin en altres llocs com Espanya i que no estiguin a Catalunya és un evident factor de diferencial que no ens podem permetre en aquest país. Volem que això es repari.
Maria Rosa, des del Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya, quines són les principals reivindicacions dels educadors socials?
Bueno, comencem.
Sí.
Bé, en aquests moments el que ens marca d'una forma abrumadora són les condicions laborals i la manca de prevenció de riscos laborals. Vull dir, tenim unes diferències abismals amb tots els companys que avui hem parlat. Segurament, si entréssim en detall i ens diguéssim com estem treballant cada un de nosaltres, doncs ens reconeixeríem amb aquesta precarietat. Hi ha una gran diferència entre els que han estat dintre de lo que és les administracions locals o públiques i els centres que els hi diuen propis del sistema de protecció, i també aquells que són concertats amb entitats privades, que també hi ha moltes diferències. Poden haver entitats privades que tenen una gran solvència i capacitat de cuidar els seus treballadors, i d'altres no. I a més està l'intrusisme professional, que la pròpia administració ho fomenta, no? Quan crea places d'educadors socials, doncs, a veure, deixa l'opció de que entrin totes les altres disciplines del món social a fer d'educadors socials. Quan això no és el que volem, ni molt menys. Cada una ha de treballar en el lloc on li correspon.
Avui a Catalunya Ràdio, educadors socials en època Covid. Més essencials que mai?
Posa'm límits, que també ho necessito. Però fes-ho amb amor.
Som ja en temps de posar-nos tots junts a la taula. Manu Jiménez, Marta Darnés, Jordi Domènech, Maria Rosa Monreal. I penseu que la crisi pot ser una oportunitat per donar més força a la figura de l'educador social? Jordi, Marta, que us tenim lluny.
Jo penso que sí, que és un moment on es posa de manifest una necessitat que ja hi era, el que passa que potser quedava més invisibilitzada i ara, per sort o per desgràcia, ha saltat a la llum, no? Llavors, per exemple, la borsa Covid que va fer el departament és una borsa per aquesta emergència social, però jo diria que ja hi era aquesta emergència molt abans d'aquesta pandèmia, i que aquests professionals que han entrat a treballar, aquests educadors socials i educadores que han entrat a treballar a escoles i instituts, espero que hagin entrat per quedar-s'hi, per exemple, una de les coses que crec que volia dir.
Manu, què creus que s'hauria de fer des del teu punt de vista per evitar aquest desbordament en el que, pel que hem dit, estem anant de camí cap allà?
Bé, aquestes famílies necessiten un seguiment i un suport més intensiu, moltes vegades en l'àrea de la salut mental. Els professionals fan tot el que poden, però a causa de la pandèmia alguns tenen limitades les visites presencials o inclús han perdut el contacte amb els seus pacients, per exemple. Per pal·liar això, el que cal, evidentment, és més pressupost per donar cobertura a aquests usuaris. Però per part nostra, el que penso que és superimportant és intensificar al màxim la coordinació i tenir una foto el més real possible de la situació de les persones usuàries, perquè el suport que donem s'ajusti al màxim a les seves necessitats. El treball en xarxa és molt important.
Jordi, tu dius que l'administració ha de treure esforços econòmics i personals per donar resposta. Confies que això pot ser així, Jordi?
Tinc els meus dubtes. No ens enganyarem. O sigui, ara mateix la prioritat és la que és, no? O sigui, està tot enfocat, que, com deia la Marta, no? Cap a una salut física, i s'ha de tenir present i posar damunt la taula tota la salut emocional i tot aquest acompanyament emocional. Les famílies s'estan veient afectades, la salut psicològica de moltes famílies s'està veient afectada, i per tant no hi ha més, o sigui, o ens hi posem o hi ha aquesta aposta, no, per part de l'administració en termes generals. Ja hi ha municipis que ho estan fent, no? Però són les administracions més locals qui estan mirant de donar resposta a aquesta necessitat. Si no ho fem des de més amunt, la realitat és que no sé com podem parlar d'una societat sana, no?, en un futur, si no tenim un benestar infantil actualment, no?
Diu la Maria Rosa que, fruit de la crisi del 2019, encara hi havia unes bosses de pobresa molt grans i la Covid ha impactat de nou en aquestes bosses de pobresa i exclusió, i que com a societat ens hem de preguntar: som sí o no una societat del benestar?
Doncs sí, és una pregunta i a més la societat ens agradaria que s'aliés en positiu amb la figura de l'educador social, també reivindicant aspectes fonamentals com per exemple la llei 14-2010 que es va desplegar en el seu moment, fa 10 anys ja, és la llei de drets i oportunitats per a la infància i l'adolescència que des de llavors està sense pressupost. Per tant, una llei sense pressupost pels nostres infants i adolescents, quin significat té? Això també és una pregunta que ens hem de fer tots nosaltres com a societat. Per tant, estem amb la societat en voler treballar al costat de les persones i sobretot dels infants i adolescents que són els més vulnerables.
Doncs aquí queden totes aquestes preguntes, tots aquests testimonis. Manu Jiménez, Marta Darnés, Jordi Domènech, Maria Rosa Monreal, moltes gràcies per haver estat avui a l'Ofici d'Educar i haver-nos ajudat a fer aquesta finestra als mons, a l'univers dels educadors socials en un moment tan complicat com en aquesta època Covid. I que sou més essencials que mai. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies. Vull un xarop de riaires.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, el Jaume Centelles, creador de la pàgina Invitació a la lectura, que avui ens porta Like, de Gemma Pasqual i Escrivà. Like Blau.
Like Blau.
Què explica aquesta història, Jaume?
Com diu a la portada, Like Blau és una distopia, que és una utopia però que no acaba gaire bé. Una distopia ens recorda novel·les mítiques com 1984, la del gran germà, o Fahrenheit.
O la pandèmia del 2020.
Sí, això, d'això va la història, sí, va una mica així. Perquè explica la vida d'una nena que es diu Cass. Això recorda molt a les novel·les com Els Jocs de la Fam o Divergent, no? En què hi ha una heroïna, una noia molt potent, que es qüestiona tot el que està passant. I aquí planteja un futur que ha vingut després de les cataclismes mediambientals o sanitaris, diu aquí. Podríem pensar que seria el nostre, que tenim ara. I en aquest futur, no molt llunyà, hi ha un tal Magnus, que és el dictador, el que mana, el que controla, el que es viu en una societat molt, molt, molt artificial i la gent està dividida en classes socials. Ella, la Cassandra, que li diuen Cas, viu amb la seva mare a la zona pobra i treballa i viu a la fàbrica, al mateix edifici. Aleshores va estudiar en un altre espai, hi ha tres espais, la City, la fàbrica i entremig l'espai on estan les universitats i els estudis, i allà entra en contacte amb una altra companya que li proposa fer-se uns selfies. La cosa va de que cadascú en aquesta societat futura té com un reign, que és una, com si tinguéssim un mòbil, i allà es controla tot el que guanyes i tot el que perds, perquè no hi ha moneda. Tot es basa en els likes. Si fas les coses ben fetes, guanyes likes. Si et passes, perds likes. I llavors, per exemple, arribes tard, et treuen 10 likes. Fas una obra bona, guanyes. Llavors, això és l'element...
Quin mal rotllo, no?
Sí, és un mal rotllo, és l'element de mesura. Tot es medeix amb likes, per això es diu Like Blau. I aleshores fan una cosa mal feta, l'enxampen amb ella i la porten a un centre de, diguem-ho així, de reeducació durant 3 mesos. I és aquí quan la novel·la canvia, perquè en aquell centre de reeducació coneix o entra en contacte amb gent, diguem, diferent, marginal. I és, entén moltes coses, com per exemple entén que una de les normes que era que quan les persones fan 70 anys se les emporten al paradís, aquest paradís no és un lloc idíl·lic. Això ho acaba entenent ella. Entén que també hi ha un grup de gent que se fan anomenar la resistència, que lluiten contra l'establishment.
I a partir d'aquí és que avui fem la pregunta, que és...
A partir d'aquí, alguns d'aquests taralegen una cançó que és la que demanarem.
Què és aquesta? Martina. A veure si la tenim. Sonanzato. Bella ciao. Ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasor. O partigiano,
porta mi vida. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao.
Aquesta és la versió que n'han fet a La Casa de Papel. Ja deveu saber de què estem parlant.
Sí.
La taralegeu i les respostes al correu l'oficidedocar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge vinent.
Correcte, correcte. La novel·la acaba...
Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao.
Al final no ens l'expliquis, ja.
No. Que us llegeixin, que els agradarà molt.
I ja us hem dit, ara llegeu aquesta cançó respostes a l'oficidedocar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge vinent. I els guanyadors del concurs de la setmana passada, l'Anna Vilà, de Nesteixin en Pimiento, recordeu, remeis sí. pels polls.
Hosti, que hem rigut, amb els sí, remeis que ens
sí,
han enviat.
Sí, 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 sí.
Que grandes.
Meravellós. Participeu
tema.
I podeu guanyar, en aquest cas, el llibre de la Gemma Pasqual i escrivà Like Blau. Per tots aquells que envieu, doncs farem un sorteig, com hem fet aquesta setmana, i guanyareu aquest llibre.
Recomanat especialment pels nois de 14 a 15 anys. Segon cicle de l'ESO, vaja.
Fins a la propera setmana, Jaume.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus, amb l'Eva Bach.
I avui amb l'Eva Bach, paraules relacionades amb la situació que vivim a partir del que diuen mestres i famílies aquests dies. Eva Bach, què t'has trobat?
Doncs mira, hi ha una activitat que estic fent ja amb uns quants centenars de professorat i famílies a partir de les xerrades online i els hi demano que resumeixin en una sola paraula què els està suposant aquesta situació que estem vivint.
I quines són aquestes paraules? A veure...
Mira, 2 de cada 3 remeten a estats d'ànim difícils, desagradables. Les paraules que més em surten són inestabilitat, cansament o esgotament, por i altres paraules de la família de la por com preocupació, angoixa, inseguretat. També surten ràbia, impotència, tristesa i altres de la família de la tristesa com desànim o desil·lusió i estranyesa. Ja veus que són paraules que remeten a una certa negativitat. Però n'hi ha altres encara connotades més negativament, com desastre, privació, bogeria, tot i que això surt molt menys. Són paraules puntuals. Les altres estan dites per més persones, les anteriors. I després, doncs clar, només 1 de cada 3 és positiva i encara no, perquè en aquestes 1 de cada 3 que queden n'hi ha com incertesa, que és la paraula que surt més, però que clar, hi ha qui la porta bé i qui no, qui l'aprofita per gaudir més el present i qui la viu com angoixa present i futura. O la paraula adaptació, que també surt bastant, però hauríem de veure si la persona que la diu doncs, la viu positivament, si s'adapta amb una actitud resilient i esperançada, o si s'adapta derrotada i ho viu amb enuig i amb impotència.
Eva, què ens diuen aquestes paraules i què hem de fer amb elles?
Mira, primer et diré alguna de positiva també, que surt, perquè val la pena contrarrestar-ho, com per exemple valorar el present, prendre'ns-ho com un repte, oportunitat, paciència, acompanyament, que dius, bueno, també fa goig sentir-les. Què ens diuen? Doncs mira, ens estan mostrant que la pandèmia està tenint un impacte emocional gran i que en aquesta segona onada doncs, s'està deixant notar més. El tot anirà bé, ha perdut gas, clarament, no? De fet, l'OMS està dient que el cansament o la fatiga afecta ja a més del 60% de la població en molts països i això és normal que sigui així donada la situació que ja arrosseguem de tant de temps.
Quin és el valor, Eva, de les paraules per definir la realitat que tenim? És a dir, hem de tenir cura d'intentar fer servir paraules que ens dibuixin una realitat més esperançadora o, com això que dèiem de tot anirà bé, és una mica perillós?
El tot anirà bé pot anar bé puntualment perquè ens pot donar una mica d'impuls, d'ànim, però no podem estar negant la realitat. L'hem de poder expressar tal com la vivim, però després hem de poder-la transformar i la transformem en paraules que no siguin dramàtiques, que no siguin desastroses i que ho situïn en un moment puntual. Podem dir, ara mateix estic sentint això, però només que diguem ara mateix ja estem donant l'opció de que potser d'aquí una estona o més endavant podem sentir una altra cosa i volem sentir aquella altra cosa. Per tant, sí que hem de portar molta cura amb el llenguatge, Elisabet.
Acabem, si et sembla, amb una paraula que puguem pensar que pot ser guaridora en un moment com aquest. Què et vindria al cap a tu?
Mira, a mi em vindria al cap transformació. Ens hem d'estar transformant contínuament. Em ve al cap creixement. Hem d'estar creixent en direcció a la salut. I em ve al cap també pensar com podem fer renéixer la il·lusió donada aquesta situació, ni que siguin petites il·lusions, que és una cosa que, si et sembla bé, podríem parlar un altre dia.
I tant que sí. Petons, abraçades, lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach. Fins la propera, Eva.
Fins la propera, gràcies.
I avui a l'Ofici d'Educar hem visibilitzat els educadors socials i escoltat una nova edició del concurs del Jaume Centelles i les lliçons de la pandèmia de la pedagoga Eva Bach. I acabem recomanant la 13a edició del meu primer festival del 13 de novembre al 4 de desembre per infants de 2 a 12 anys. Una oportunitat per descobrir un cinema de qualitat d'arreu del món, com Fritzi, un conte revolucionari, una pel·lícula emocionant que retrata la caiguda del mur de Berlín des dels ulls d'una nena. I com us diem sempre quan acabem, sigueu lúdics, positius i alegres. La vulnerabilitat compartida fa menys mal. Acabem amb la Bet Rodergues, que té un nou tema i que ja fa uns anys ens va explicar que pateix endometriosi, que afecta entre el 10 i el 15% de la població femenina amb dolor i en ocasions infertilitat. A Espanya, 1 milió de dones afectades i al món 170 milions. I tot i així ben poc visible encara. Bet Rodergues, que tremolin els arbres, no perdem l'esperança, petons i fins a la setmana vinent. Roger, ja ho has vist avui, un sector essencial en pandèmia per evitar pobresa i molt de patiment amb les famílies.
Fantàstic, moltes gràcies, Elisabet Pedrosa. Arribem a les 7 del matí amb aquesta bonica melodia.
He pintat l'horitzó per sanar les penes. Tant de bo que aquest mal vagi ben de pressa i jo no em desespero. Vaig lluitant amb dimonis a dins el meu cap. He creuat l'oceà i ha valgut la pena. Més enllà del teu cor no hi veig cap frontera. I jo no em desespero, i jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els somnis floreixen. L'esperança es fa gran i la sento constant.
Jo vull fer-ho,
per volar més amunt.
Jo vull fer-ho,
que tremolin els arbres.
Jo vull fer-ho,
per anar molt més lluny. Cançons que ja formen part del món i torno a fer-ho, van sonant melodies a dins el meu cap. I he trobat poc a poc la millor manera de poder ser qui sóc. No hi ha marxa enrere i jo no em desespero, i jo no em desespero. Grans, més forts, ara els dies comencen i el meu cor i el meu cap volen ser al teu costat.
Jo vull fer-ho,
per volar més amunt.
Jo vull fer-ho,
que tremolin els arbres.
Jo vull fer-ho,
per anar.
Jo vull fer-ho amb tu.
Jo vull fer-ho amb tu.